Notícies Vespre. Mireia Sanz.
La primera derivada de l'acord de divendres passat per la Ronda Nord s'ha materialitzat. La consellera Esther Capella ha explicat aquest migdia la proposta per construir dos intercanviadors a Sant Cugat que permetran connectar la línia del Vallès de Ferrocarrils i la R8 de Renfe, la mesura que per Capella permetrà millorar la connectivitat de la xarxa ferroviària catalana.
Un sistema ferroviari integral, intermodal, propi de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Volem gestionar tots els trens i totes les vies, els que ja tenim i els que encara no tenim.
Aquests intercanviadors s'ubicaran a l'estació de Volpelleres de Ferrocarrils de la Generalitat, facilitant la connexió amb la línia R8 a l'Hospital General, també a Sant Cugat. D'aquesta manera es millorarà la connexió entre els dos Vallesos i també, com no pot ser d'altra manera, amb Sabadell, a través de la S2, que forma part d'aquesta línia del Vallès. Però aquest dimecres, 12 de juliol, ens deixa d'altres temes destacats que repassem amb la Júlia Ramon. Bona tarda, Júlia.
Bona tarda, Mireia.
L'Ajuntament posa en marxa un dispositiu extraordinari per fer front a les altes temperatures que poden donar-se durant la jornada electoral del 23J.
Sí, l'administració local canviarà la ubicació de 10 col·legis electorals per d'altres espais municipals pròxims i amb aire condicionat. A més, el consistori ha comprat un centenar de ventiladors que es repartiran entre altres centres i es garantirà que els membres de les meses tinguin accés a aigua fresca.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell ha confirmat el quart fitxatge d'aquest estiu, Fran Callejón.
El migcampista de 25 anys arriba procedent del Linares Deportivo, on aquesta temporada ha jugat 33 partits, 18 com a titular, i ha marcat un gol.
Us ho ampliarem tot plegat i us ho explicarem en detall. En la pròxima mitja hora ho farem amb la Rocío García, les vies de so i els equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem fixant-nos en la situació a les carreteres catalanes. A la zona més pròxima a Sabadell us podem explicar que hi ha algunes complicacions a la C58 a aquesta hora, amb algunes retencions breus en sentit a Sabadell, a l'alçada de Sant Quirze. També algunes complicacions a la Nacional 150, amb algunes incidències que també es poden notar en d'altres punts de l'AP7, com per exemple a l'entorn de Barberà del Vallès en sentit Tarragona, on hi ha moltes complicacions i moltes retencions a aquesta hora. També en sentit invers, en sentit a Girona, també algunes incidències en aquesta autopista AP7. Com no pot ser d'altra manera, també els accessos a la ciutat de Barcelona estan molt complicats a aquesta hora, amb la C58 molt carregada de trànsit, també la C33 que ve des de Montcada pràcticament fins al Nus de la Trinitat, amb aquestes incidències derivades de la circulació habitual d'aquesta hora de la tarda, a les 7, amb molta complicació per accedir, per exemple, avui a la ciutat de Barcelona, amb la ronda, especialment la ronda litoral, molt, molt intensa en tots dos sentits de la marxa.
El temps.
La pressió també s'ha notat en la meteorologia en les últimes hores. Avui, però, sembla que amb una mica menys de calor. Com dormirem aquesta nit a Sabadell? Ens ho pot explicar el Luismi Pérez. Luismi, bona tarda.
Bona tarda. Continua fent calor, però avui ha baixat una mica la temperatura, sobretot a les comarques de Lleida, les de la Catalunya Central i també a les valls del Pirineu. Però fa de mal dir, perquè igualment la temperatura, acompanyada de molta humitat, continua a gran part de la costa del prelitoral i per tant l'aixafogor és molt evident. Encara hi ha molts valors al voltant dels 30-32 graus amb humitats que no baixen del 60%. Per tant, déu-n'hi-do. Només la brisa pot refrescar una miqueta, una brisa que s'està reforçant a prop del mar i, de fet, aquesta propera nit i demà al matí el que tindrem ja és vent de tramuntana més intens a la Costa Brava. Això, paradoxalment, el que farà és fer pujar la temperatura mínima en aquella banda empordanesa. També farà que hi hagi més mala mar, mar de fons sobretot aquesta nit i demà. Pel que fa als núvols, alguns de prims i poca cosa més. Demà al matí alguns tindrem a les comarques de Barcelona i del Prepirineu i demà a la tarda, entre el Ripollès i la Garrotxa, alguna gotellada, però molt poca cosa. Us seguirem a la xarxa.
5 minuts ens separen del punt de les 7 de la tarda. Comencem. La Generalitat construirà finalment dos intercanviadors ferroviaris al Vallès Occidental. Després que divendres passat es desencallés el protocol per la Ronda Nord a canvi d'un paquet d'infraestructures valorades amb 914 milions d'euros, aquest dimecres la consellera de Territori, Esther Capella, ha visitat l'estació de Vulpelleres, on es farà un d'aquests dos intercanviadors, que en aquest cas connectarà l'estació de Ferrocarrils amb la de Coll Favà, que és de Renfe, Júlia.
En canvi, l'altre enllaçarà les estacions de l'Hospital General i Rubí amb Vallhonrat. Tal com ha destacat la consellera de Territori, Esther Capella, totes dues infraestructures milloraran la comunicació amb transport públic a les línies de ferrocarril que recorren el Vallès Occidental, és a dir, la S1 i la S2, així com també amb la R8 de Rodalies.
I amb tot el que això comporta de millora, de qualitat, de sostenibilitat, d'accessibilitat, i per tant per donar respostes a les necessitats de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya.
Concretament, l'intercanviador de Sant Cugat connectarà la parada de Ferrocarrils de Vulpelleres amb la de Renfe a Coll Favà, i el de Rubí, que amb Vallhonrat s'enllaçarà amb l'estació de l'Hospital General de la S1. Serà així com els usuaris podran passar d'un transport públic a l'altre en un mateix punt. Tot i aquest pas endavant, Capella també ha recriminat una mala planificació, diu textualment, del govern espanyol per traçar aquest futur intercanviador a Vulpelleres, que, recordem, ja estava previst als plans directors d'infraestructures del 2001 al 2010.
Avui ens trobem aquí a l'estació de Vallpelleres, on s'evidencia el despropòsit que haurem d'arreglar. L'Estat va situar l'estació sense tenir en compte l'existent i la seva futura relació amb l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, desaprofitant una gran oportunitat, és a dir, existeix allà on hi ha l'encreuament de les vies.
I avui també hem conegut que el Ministeri de Transports ha licitat l'estudi informatiu per desdoblar el tram Montcada-Bifurcació-Mollet-Santa Rosa. El document analitzarà, si és necessari, variar part del traçat actual, ja que el recorregut té una complexitat especial a nivell territorial i funcional, en paraules del Ministeri.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Plan electoral, canvis en els col·legis electorals de cara a les eleccions del diumenge 23 de juliol. Les altes temperatures pròpies de l'estiu han portat a l'Ajuntament a fer canvis en els espais de votació. En concret, s'han substituït 10 col·legis per equipaments municipals pròxims que compten amb aire condicionat i elements climatitzats. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. En concret, els centres que no seran col·legis electorals són l'Escola Ribatallada, el Samuntada, l'Institut Junqueras, el Miquel Carreras, l'Escola Font Rosella, l'Escola Raona, l'Escola Vandruna Immaculada, l'Institut Ribot i Serra i l'Institut Escola Sallarès i Pla. En aquests casos, el consistori notificarà els veïns i farà visible el canvi d'ubicació, tal com ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Serveis Centrals, Montse González.
Doncs els col·legis, com veieu aquí a la pantalla, es penjaran el mateix dia de les eleccions uns panells informatius on hi haurà un codi QR on es podrà consultar el col·legi on et toca votar amb un planell perquè la gent pues, tingui més facilitat per localitzar-lo.
Tot i això, l'Ajuntament ha analitzat la cinquantena de col·legis restants i s'ha fixat en la ventilació creuada i els elements de climatització. I pels casos en què no hi ha aire, ha comprat ventiladors.
I és que en aquells col·legis on no hi ha aire condicionat, l'Ajuntament ha comprat ventiladors. També per proporcionar-los als col·legis més complicats i poder, pues, com a mínim, tenir una mica d'aire si no hi ha aire condicionat.
A més, es facilitarà aigua fresca als membres de les meses i hi haurà dues ambulàncies que circularan pels carrers de Sabadell per fer front a possibles incidents derivats de la calor.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
I precisament sobre les eleccions, l'Ajuntament ha explicat aquest matí que les excuses que s'han presentat per formar part de les meses electorals en les eleccions del diumenge 23 de juliol són semblants a les que es van rebre pels comicis del 28 de maig. L'administració local ha explicat que a mesura que va rebent la informació dels ciutadans que no seran a les meses, es van sortejant els nous espais. Per això recomana estar pendent de les notificacions i consultant la informació al web municipal. Amb tot, falten encara 11 dies per la jornada electoral, però la campanya no dona treva. El pacte tres bandes a la Diputació de Barcelona i l'acord de Vox i el Partit Popular per censurar part de la cultura catalana a València ha aixecat polseguera entre els partits polítics.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Justament sobre la Diputació de Barcelona, el PSC assegura pràcticament el seu govern.
Després de tancar un acord amb Tot per Terrassa i sumant el pacte de ja fa dies amb els comuns, els socialistes tenen coll avall que Lluïsa Moret serà la presidenta de la Diputació. Concretament, sumen 23 diputats, 3 per sota de la majoria absoluta, i els mateixos que sumen Esquerra i Junts. En cas d'empat, guanyaria la llista més votada, que és la del PSC, però encara falta saber què faran els 2 diputats independents de Junts i els 4 del PP. I sortint de la Diputació barcelonina, la candidata socialista al Congrés, Meritxell Batet, ha visitat Girona i ha acusat el PP d'adoptar les formes de Vox.
Aquest és l'autèntic perill. No és tant que Vox sigui una formació d'extrema dreta, sinó que el Partit Popular adopti les formes, els modus i la ideologia de Vox. Això és el que fan els candidats del senyor Feijóo i això és el que no podem permetre.
En la mateixa visita a la ciutat gironina, Batet també ha destacat que calen 4 anys més de govern socialista.
Necessitem 4 anys més per consolidar un govern progressista, un govern que pensa en la justícia social, que pensa en el creixement econòmic.
Per aquests motius, Batet ha recalcat la importància que els socialistes, diu, treguin molt bons resultats a Catalunya.
Esquerra Republicana nega les paraules de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i assegura que el seu partit defensa l'autodeterminació. Ho ha dit el candidat independentista Gabriel Rufián.
Perquè necessita que la votin a segons quins llocs. I això és duríssim, eh? Perquè la Yolanda Díaz, que jo estic convençut que està a favor del dret a l'autodeterminació, perquè és de primer d'esquerres, no pugui dir clarament que està a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya perquè no la voten a no sé on, sembla dramàtic.
Rufián també ha aprofitat per advertir a la classe treballadora que no es cregui el discurs de Vox.
Qui cregui, sent de classe treballadora, que Vox és dels seus, s'equivoca. Votar Vox és votar el policia que et pega, és votar el jutge que t'empresona, és votar el periodista que et menteix i és votar el jefe que t'explota.
Respecte a l'acord del PSC, Comuns i Tot per Terrassa a la Diputació de Barcelona, el candidat d'Esquerra ha avançat que no donarà els seus vots a cap partit no independentista. Per tot plegat, Rufián ha insistit a dir que el preu d'una possible investidura de Pedro Sánchez ha de ser més alt que fa 4 anys.
Per la seva banda, Yolanda Díaz ha volgut centrar el seu darrer discurs en el feminisme.
Per a la candidata de Sumar, la igualtat entre homes i dones només es garantirà si se surt als carrers i a les urnes amb força. I això passa per apartar la dreta.
Me parece, ¿no?, que el feminismo pierde cuando se coloca en un rincón en las trincheras y el feminismo gana cuando vamos a por todas y lo hacemos con optimismo y lo hacemos con esperanza. De verdad, con todo el cariño, no caigamos en su trampa.
Díaz ha carregat especialment contra el PP en aquesta matèria, mentre que la líder de les llistes de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, ho ha fet amb les víctimes d'ETA.
El que es denota és una falta de sensibilitat cap a les víctimes extraordinària. Els hauria de caure la cara de vergonya. Avui ho deia la nostra companya, la Rosa Lluch, que crec que no fa falta presentacions. Que ningú utilitzi les víctimes per guanyar 4 vots bruts.
Totes dues han parlat en un acte de campanya aquest dimarts al vespre.
Dins d'aquest festival de retrets, el PDeCAT s'ha centrat amb el seu rival directe, Junts per Catalunya.
El candidat Roger Montañola s'aferra a l'acord del govern de la Diputació de Barcelona per dir que s'automargina a l'hora de fer política.
Hi ha gent que ha entès que la política és saber entendre els altres i quan t'entens ets capaç de pactar. El que estem veient és que Junts s'automargina a l'hora de poder tenir la capacitat de fer política i pactar amb ningú, i aquest és un exemple més.
Però el partit també ha carregat contra tots els partits d'esquerra en general, perquè creu que aquesta ideologia política promet mesures que després, a la pràctica, no es poden complir. Tot i això, la dreta també n'ha sortit esquitxada avui. En aquest cas, Montañola ha criticat el veto del PP i Vox a Cavall Fort i altres revistes en una biblioteca de Castelló.
I un dels que ha estat més dur ha estat Iván Espinosa de los Monteros, el candidat de Vox.
D'una banda, Espinosa ha qualificat d'escòria els independentistes i de l'altra ha titllat d'il·legítim el govern de l'última legislatura, és a dir, el de Pedro Sánchez. De fet, creu que estem en un dels moments més delicats dels últims 50 anys.
España está en un momento muy delicado. Quizá el momento más delicado es algo que haya conocido yo. Nuestros abuelos nos dirán que la guerra civil fue peor, claro. Que la posguerra fue peor, claro. Pero en los últimos 50 años no creo que ninguno recordemos un momento tan delicado, tan trascendente.
I en matèria lingüística, Vox creu que la polèmica que hi ha a Catalunya entre el castellà i el català és encara més greu a Galícia.
El PP reclama concentrar el vot per evitar que Sánchez tingui una oportunitat i per frenar l'independentisme.
El vicesecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado, ha demanat concentrar el vot en els populars.
Todos aquellos que deseen un cambio, les pedimos que concentren su voto en el Partido Popular y en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo.
D'altra banda, Tellado també ha assenyalat el Partit Popular com l'opció més eficaç per combatre l'independentisme. Per remarcar, el Grup Popular ha elogiat la intervenció de Feijóo al cara a cara amb Sánchez dilluns a la nit.
El candidat de la CUP per Barcelona, Albert Botran, ha acusat els jutges de Catalunya d'actuar en contra del català.
Veiem que el paper que el PP i Vox fan a les Illes i al País Valencià contra la nostra llengua, a Catalunya l'estan fent els jutges.
Botran ho ha dit en referència a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a ampliar l'ús del català a 3 aules.
Míriam Nogueras, de Junts, alerta que votar els socialistes és votar una Catalunya espoliada.
Votar al PSC és votar una Catalunya espoliada. Votar a una Catalunya més pobra, amb menys oportunitats, amb menys serveis i, per tant, votar al PSC és votar una Catalunya amb menys progrés.
Nogueras també ha denunciat que 20.000 milions d'euros van cada any a Madrid i no tornen.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Més qüestions. L'Ajuntament no tenia constància del tall de llum que ha efectuat Endesa aquest matí al bloc de pisos Guillem Agulló, ocupat per la plataforma d'afectats per la hipoteca l'any 2015. La companyia ha inhabilitat els comptadors de l'edifici a primera hora, tot al·legant que estaven manipulats i connectats a la xarxa elèctrica de forma irregular. Fons municipals han apuntat a aquesta emissora que s'estan fent gestions amb Endesa per veure si es pot restablir o regularitzar la connexió del bloc del carrer Puig i Cadafalc, on hi viuen 28 famílies. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Les 28 famílies que viuen al bloc de pisos han denunciat haver-se quedat sense electricitat en plena onada de calor, amb menors i gent gran a càrrec. Asseguren, a més, que la major part de les persones que habiten l'edifici es troben en situació de vulnerabilitat i que, per això, encara és més greu l'actuació d'Endesa aquest matí. La Sara és una de les veïnes afectades.
Han entrado ilegalmente al bloque sin permiso de ninguno de nuestros vecinos. A día de hoy hay una ola de calor la cual no podemos coger ni abrir la vitrocerámica, ni cargar los móviles, ni los termos de agua. Estamos ahora mismo nulos.
No obstant això, des de l'Ajuntament s'ha puntualitzat que de les 28 famílies que habiten el bloc Guillem Agulló, ara mateix els serveis socials només n'estan fent seguiment a 5. A més, ha assenyalat que no tenien constància l'actuació d'avui per part d'Endesa, tot i que apunta que, en tractar-se de comptadors en situació irregular, la pressió que pot exercir el consistori perquè l'edifici recuperi la llum és menor. Pel que fa a l'empresa subministradora, alega que la situació dels comptadors, que era irregular, suposava un risc per a la seguretat de l'edifici i que per aquest motiu s'ha hagut de procedir al tall. De la mateixa manera, ha justificat la presència dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra acompanyant els tècnics d'Endesa perquè havien rebut amenaces prèvies per part dels inquilins del bloc de pisos.
No deixem l'habitatge perquè Sabadell aplicarà una nova política respecte als desnonaments. A partir d'ara, quan es doni una situació d'un desnonament en un habitatge propietat de grans tenidors, hi haurà d'haver una mediació prèvia entre els propietaris i les oficines d'Ofideute. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. De fet, aquesta nova normativa prové de la nova llei de l'habitatge. Així doncs, a partir d'ara, la Generalitat, que és propietària de les oficines d'Ofideute, també entraran en les negociacions quan hi hagi un desnonament. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcaldessa Eloi Cortés es mostra satisfet per aquesta normativa, afirmant que la intervenció de la Generalitat els donarà més recursos.
Evidentment, plena disposició per treballar-hi, no? I per desenvolupar aquesta llei i per aplicar-la a nivell de Catalunya i, a més, doncs, fer-ho en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, perquè hi ha processos d'aquests que són molt farragosos, es necessita molt personal i, evidentment, doncs, si la Generalitat de Catalunya ha de negociar o ha de sancionar els grans tenidors, té més força que si ho fa un ajuntament per la seva banda.
Tot i aquesta satisfacció, Cortés apunta que l'any 2020 l'Ajuntament ja va demanar que les oficines d'Ofideute participessin en aquestes negociacions. Per tant, en certa manera, a Sabadell ja s'utilitzava aquesta tècnica.
Nosaltres tenim l'Habitadeute, és la nostra, diguéssim, oficina, el nostre equip que treballa en la intermediació en matèria de deutes de lloguer i deutes hipotecaris. Tenim signat conveni amb Ofideute i, per tant, ja ho fèiem amb els diferents programes del Rellotgem que ho tramitava la Generalitat, aquesta oficina que es diu Ofideute.
Cortés també ha afirmat que cal veure com s'acaba concretant aquesta nova mesura.
La Les actuacions del torn d'ofici i assistència al detingut van assolir les 13.354 persones ateses a l'any 2022 per part dels advocats de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Els professionals que es dediquen a l'assistència al detingut aprofiten avui que és el Dia de la Justícia Gratuïta per llançar les seves reivindicacions. A la ciutat hi ha 355 advocats del torn d'ofici, els quals tenen uns 15 anys d'experiència i una edat mitjana de 50. Ara bé, cada any la xifra de professionals que es dediquen a la justícia gratuïta va caient de 10 en 10, i és que cada cop els joves advocats tenen menys incentius per dedicar-se a aquesta especialitat.
Tu pensa que per nosaltres el que per altres col·lectius és un dret inalienable, com pot ser dret a estar malalt, dret a, doncs, quan tens una situació de força major a la família, doncs un enterrament d'un familiar, una malaltia d'un familiar, una operació quirúrgica d'un familiar, matrimoni, etc. El que altres col·lectius tinguin per suposat que tenen aquest dret a la desconnexió, un advocat o advocada no ens ho podem ni plantejar. Pensa que en cada moment el jutge del procediment o en el procediment on estàs portant et doni el permís que tu li has demanat.
Com cada 12 de juliol es commemora el Dia de la Justícia Gratuïta i el torn d'ofici.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Que repassem amb l'Oriol Ferran. Bona tarda, Oriol.
Bona tarda, Mireia.
El centre d'esport Sabadell segueix movent-se al mercat i aquest matí ha presentat el quart reforç de la plantilla. Es confirma, per tant, el fitxatge que avançava ahir Ràdio Sabadell.
Exacte. Aquest matí el club ha confirmat l'arribada de Fran Callejón al centre d'esports, alta que ja s'anticipava ahir des d'aquesta casa. Callejón, que es converteix en la quarta incorporació de la plantilla eslaquinada de cara a la pròxima temporada, arriba procedent del Linares, on ha coincidit amb l'exsecretari tècnic del Sabadell, Miguel Deita, que defineix d'aquesta manera Callejón.
Me siento zurdo de mucha calidad, que se puede adaptar a distintas posiciones. Si bien es cierto también que en su caso, digamos que puede ser que este año haya sido un poco víctima de su polivalencia, ¿no? Nosotros al final hemos tenido muchas lesiones este año y él se ha tenido que adaptar al central zurdo, sobre todo, que es donde él es un jugador que se puede adaptar, que puede competir allí, pero no es donde saca su mejor rendimiento. Yo creo que donde más rendimiento nos ha dado a nosotros esta temporada es jugando con tres en el medio, él como interior, sí, como ocho, digamos, pudiendo conducir, pudiendo llegar.
Callejón, pivot defensiu de 25 anys, va formar-se principalment a l'Almeria, on fins i tot va jugar 4 partits a segona divisió i va ser titular a l'anada del play-off d'ascens a primera contra el Girona. Més tard va passar pel Betis Deportivo i pel Linares, on aquesta última temporada ha jugat 33 partits i ha anotat un gol. Miguel Deita reconeix que han intentat retenir-lo, però que finalment, a causa de les carències econòmiques del club andalús, van haver de deixar-lo marxar.
Intentamos continuar con él. Por al final las carencias económicas que podemos tener aquí era complicado, ¿no? Y en el momento que, bueno, yo con él tengo muy buen trato y en el momento que él me comenta un poco las opciones que tiene y sabiendo que estaba Sabadell ahí, pues sí que le comenté, ¿no? Que no dudase, que al final es un sitio donde yo sigo feliz, donde creo que él también puede serlo y donde cualquier cosa que necesite pues me tiene a mí también para orientarle y que su adaptación sea lo más fácil posible.
S'espera que a les pròximes hores s'anunciï la cessió de Biel Ferrés per part del Girona sobre el paper, el següent moviment del centre d'esports al mercat.
Uns que arriben i d'altres que marxen.
Així és, hores abans de l'anunci de l'arribada de Callejón, qui es va acomiadar del centre d'esports va ser Guillem Molina, que a través de les xarxes socials va comunicar que abandonava el club. El central ha dit adéu després de dues temporades i 59 partits vestint l'arlequinada. Molina assegura que marxa content i orgullós d'haver format part del centre d'esports, però no confirma encara quin serà el seu destí. Algunes informacions situen el de Valls en l'òrbita d'equips de segona divisió, com l'Andorra o l'Albacete.
Encara en futbol, relleu a la presidència de l'UDT Tibidabo Torre Romeu, el fins ara dirigent del club, Fernando Rodríguez. Fernan plega per falta de gent de confiança.
El que ha sigut el president del club de Torre Romeu els últims 11 anys ha decidit deixar el càrrec. El mateix Fernan assegura que s'havia quedat sense l'ajuda de gent de confiança al seu voltant i que ha sigut una decisió difícil de prendre.
La decisió sempre cuesta tomarla, porque yo estoy orgulloso de ser presidente del Tibidabo y no me molesta haber seguido, parece que es lo que te digo, si para seguir, si no lo vas a hacer bien, que no tienes gente de tu confianza para poder seguir haciéndolo bien, pues mejor plegar que venga otro y que lo haga bien. Pero que de cansado y eso, pues no sé, yo por lo menos no me canso en mi barrio, en mi equipo de toda la vida, no sé, me entienden, no pasa que por eso, no tener plegarlo el Simón y mi hermano, y yo no tener gente, contra gente de confianza que me pueda echar una mano, pues mejor dejarlo.
El relleu a la presidència ja està decidit. Emilín Jiménez serà l'encarregat de dirigir a partir d'ara el club de Torre Romeu. Jiménez va ser jugador del TV ja fa setmanes que fa les funcions de president, però no serà fins l'última setmana de juliol que es farà el traspàs de poders de manera oficial. El fins ara president Ferran Rodríguez creu que deixa el club en bones mans.
Si no lo hubiera claro, no lo dejaría. Ya te digo, si para dejarlo en manos de uno que lo va a hacer mal, pues me arriesgo yo a hacerlo mal. ¿Entiendes? No, yo si dejo el club es para dejarlo en manos de alguien que sea que vaya, yo creo que sea competente y que del Tibidabo, Tibidabo, que siente los colores. Entonces, pues yo creo que, vaya, si es que si no, yo creo que no se lo dejaría, vaya, si yo pensara, tuviera la mínima duda.
Ferran Rodríguez deixarà també la presentació del bar que portava ell mateix.
I el Tour de França ha passat ja a l'equador de la prova amb el sabadellenc David de la Cruz encara competició.
El desfrancès, tot i que no ha tingut la millor de les sorts en el que portem de ronda francesa, continua la cursa. Actualment és 36è a la classificació, a 43 minuts del danès Jonas Vingegaard, mallot groc. L'etapa d'avui, l'onzena, entre Clermont-Ferrand i Moulins, ha estat marcada per la pluja durant bona part del recorregut. El primer en passar a la línia de meta ha sigut el belga Jasper Philipsen, que s'ha imposat a l'esprint i s'ha adjudicat la seva quarta victòria d'etapa en el que portem de Tour.
I el tirador de Badia, Xus Oviedo, aconsegueix una triple medalla d'or abans de viatjar el mes vinent a Bakú per disputar el campionat del món.
El del club de tir Sabadell va pujar al calaix més alt del podi al maig ibèric, celebrat a les Gàbies, en la modalitat individual, en la d'equips i en la d'equips mixta de carabina. El tirador del club sabadellenc, Xus Oviedo, reconeix que el bon resultat aconseguit a Andalusia el pot ajudar a encarar millor el campionat del món que se celebra a Bakú.
Obtuve un primer puesto con una puntuación bastante buena. He tenido muy buenas sensaciones de cara al campeonato del mundo. También logré la medalla de oro individual en la final de la competición del sábado.
A Granada també va participar un altre jove tirador del tir Sabadell, Alejandro Silvetti, qui va acompanyar Oviedo en l'or per equips, mentre que en l'individual va acabar en sisena posició. Siempre cha-cha-cha presente está
el bodeguero cha-cha-cha vende al estar. Queda ben poc, per sentir el Fresh Festival, el nou espectacle de GM4, Tiempo a Tempo. En aquest concert, GM4 proposa un recorregut per la seva original història, feta de cicles i emocions, d'anades i vingudes pel tresor inesgotable de la música cubana. La força del grup es troba en la combinació d'arranjaments virtuosos, exquisides interpretacions vocals i una posada en escena que rodoneix el treball a capella del grup. A través de l'escenografia, les gemes transporten al públic a espais com un senzill menjador d'una casa o bé als carrers i als ambients de la Cuba del segle passat. Clara Luna, integrant de GM4, ha avançat a Ràdio Sabadell algunes de les cançons que es podran escoltar.
Farem clàssics com El sabor a mi o La glòria eres tu, que són superreferents del feeling cubà d'aquesta època dels anys 40-50. Després farem xatxas o xatxas com són el Vereda Tropical o el Bodeguero, que també són super coneguts. I després altres ritmes com són amb el Làgrimes Negres, quin altres són? Com el Piel Canela. Tots aquests són així com molt coneguts per la majoria del públic d'aquí.
Luna també ha destacat que hi haurà alguna sorpresa.
Mira, fem un arranjament d'un tema del Canca, no us diré quin, però un tema del Canca està arranjat també amb un patró música tradicional cubana.
El concert de GM4 començarà a les 9 de la nit. Serà l'últim del Festival Internacional de Música de Sabadell, organitzat per Joventuts Musicals. I encara tenim temps de parlar de teatre perquè la companyia sabadellenca Engruna Teatre aterra avui al Grec Festival de Barcelona amb l'obra Dins del cor del món, un espectacle per a infants i famílies que vol reflexionar als espectadors. Concretament, l'espectacle parla de la Karen, una nena de 10 anys amb autisme, i com a través dels seus ulls podrem veure la nostra societat. Per la directora d'aquesta obra de teatre, ha de despertar consciències, encara que siguin els més petits. Mireia Fernández és membre d'Engruna Teatre i ho explicava al matí.
La cultura, si no té el poder de transcendir, de modificar, de reflexionar, de proposar debat, amb quin sentit té, no? Al final, és evident que ens ha d'entretenir, que ens ha de fer gaudir, que ens ha de fer emocionar, però també ens ha d'explicar coses. Coses que, segons, evidentment, l'edat de l'espectador, doncs arribarà a un nivell de reflexió, un nivell d'anàlisi diferent, però al cap i a la fi, les propostes, siguin per nens, siguin per adults, tothom se'ls ha de convidar a commoure'ls, que allò que expliquis et commogui d'alguna
manera. L'espectacle es pot veure avui i demà al Grec Festival. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. També podeu mantenir-vos, com sempre, informats a través del Facebook, el Twitter i l'Instagram, i també el portal web de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tingueu una molt bona tarda.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm